unir molt ràpidament, espero que sí.
Puig.
A mi més futbolísticament que l'actitud. L'actitud és corregible ràpid. Futbolísticament en aquest grup aporto, vas patir com un vedell. El Shakhtar a la segona part amb un Juic va estar a punt de fotre't l'aigua a casa. Avui te l'ha fotut a casa en un grup que a priori era assequible.
Gerard, vols afegir alguna cosa?
Res, que a banda del joc col·lectiu de l'equip, em preocupen també certes individualitats de jugadors que han de ser importants i que no estan sent importants, tot al contrari, estan sent una llosa per l'equip.
El Barça no està atacant bé, el Barça no està defensant bé, el Barça no està pressionant bé, hi ha molts futbolistes que estan molt per sota del nivell mínim exigible, l'entrenador no acaba de trobar la tecla perquè l'equip creixi i jugui cada vegada millor a futbol, l'equip que s'ha complicat la vida ell solet a la fase de grups de la Champions. Avui havia de marxar d'aquí amb la classificació pels vuitens al Sarró de manera matemàtica, ha perdut 1-0 i s'ho jugaran un cara a cara amb el Porto el proper 28 de novembre a Montjuïc. Evidentment, si tot va com desitgem, els del Barça jugarà a Q i serem per compartir-ho amb vosaltres. Abans, però, el Barça jugarà contra l'Alavés diumenge a 4:45 de la tarda. Ens hi posarem després de les notícies de les 3. Fem 4 anuncis, 4, i s'hi posa el Jaume Molló amb tota la tropa per explicar-vos la jornada de Champions que ja està en marxa, i evidentment amb l'Anna Ballonesta, amb l'Armenteres i els serveis informatius de RAC1 molt pendents del feixisme que s'està manifestant davant de la seu del Partit Socialista Obrer Espanyol.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Avui ets aquí. Però molt aviat viatjaràs a un món de fantasia. La Història Interminable, el musical revelació de la temporada, arriba el 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Més de 55.000 persones ja han vist Fitzroy, la comèdia d'èxit de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel.
Quatre actrius catalanes fan els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia. Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim?
Per mi és un repte molt personal. Li tinc moltes ganes a aquesta muntanya.
Fitzroy torna al Teatre Borràs el 20 de desembre. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Arribar a casa i refrescar-te a la piscina? Prendre el sol a l'àrea de relax? Cremar calories entrenant al gimnàs? O prefereixes concentrar-te en els teus projectes al coworking? Pisos d'obra nova a Porta Barcelona des de 274.000 euros més IVA. Informa-te'n a gorg.cat.
A Mutsen va trigar 1.580 hores a trobar el Pol Sud i tu et passes 5.000 hores al llarg de la vida buscant coses com el polo del teu fill.
A IKEA sabem que la vida s'ha de gaudir i amb un ordre molt més. Per això descobreix centenars d'idees i solucions d'emmagatzematge i ordre a un preu més baix a la teva botiga IKEA, a l'aplicació o a IKEA.es. I si ho necessites, també hem baixat el preu dels serveis de transport.
RAC 1. La Champions es juga a RAC 1 amb Jaume Molló.
10 minuts per les 10, continua aquest superdimarts de Champions a RAC1, que hem arrencat amb la transmissió del Shakhtar 1-Barça 0. En horari de tarda també s'ha jugat el Borussia Dortmund 2-Newcastle 0. I des de les 9 estem pendents de 6 partits que seguirem en aquesta edició excepcional de la Champions a RAC1 fins a les 11. També, naturalment, pendent de qualsevol novetat amb l'Anna Ballonesta, en Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé d'aquestes concentracions que està ben a Madrid a aquesta hora. Tot això fins a les 11, i a les 11 el t'ho diràs amb l'Aleix per completar aquestes 7 hores d'esports non-stop a la sintonia de RAC1. Anem a situar els partits de les 9, els 6 partits que han arrencat a les 9 en aquesta nit de Champions. Els tenim tots ja al descans. A San Siro, Milan, PSG. Està sent un partidàs pel que estem veient de cua d'ull. El seguirem amb en Gerard Ballera. Gerard, empat a 1 al descans, eh?
Sí, empat a 1. Jo crec que és un dels partits més divertits de moment del que portem de la fase de grups d'aquesta Lliga de Campions, la veritat, amb moltes alternatives, amb moltes ocasions. El gol del Paris Saint-Germain, el 0-1, ha arribat molt aviat, un gol de Skriniar, després de que la pentinés Marquinhos a la sortida d'un corner al primer pal. Skriniar, un altre dels centrals, ha acabat marcant pel conjunt de Luis Enrique, però només 3 minuts després ha vingut l'empat de Rafael Leao, després d'una rematada d'Olivier Giroud, ha aturat Donnarumma, i Leao, amb una xilena poc estètica, podríem dir, des de la frontal de la petita, però al cap i a la fi una xilena, doncs ha acabat marcant l'empat a un. Ha passat moltes coses. Hi ha hagut els gols al primer quart d'hora, però després, per exemple, Dembélé ha estat a punt de fer el seu primer gol amb la samarreta del Paris Saint-Germain.
Un, eh?
Però quin gol hauria estat? Amb la cama esquerra de rosca al travesser de la porteria defensada per Maignan. Era un golaç, però la pilota ha anat al pal, i després Leao ha tingut dues oportunitats molt clares també per avançar els italians, amb una rematada de falta que ha marxat per ben poc a la dreta de la porteria de Donnarumma, i amb una altra rematada buscant el pal curt que també ha marxat llepant al pal. Per tant, tot obert, el Paris Saint-Germain, per cert, amb tres grogues, Vitinha, Colomuani i Ugarte, cap al Milan, perquè també pot ser interessant de cara a la segona meitat, i de moment veurem qui s'emporta el partit, perquè insisteixo que si la segona part és com la primera, com a mínim ens divertirem.
Això pel que fa al Milan-PSG. Ara anem al partit de l'Atlètic de Madrid, el del Manchester City. La veritat, no us enganyaré, no teníem previst haver-li de donar o haver d'estar molt pendents del partit del Porto, perquè esperàvem, confiàvem que el Barça hagués fet la feina a Hamburg contra el Shakhtar, però sabeu que no ha estat així. Per tant, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
L'Albert estarà pendent d'aquest Porto Anvers, de moment amb victòria dels de Conceição al descans, eh?
Sí, 1-0, gol de Vanilson de penal al minut 32, amb domini del Porto, però vaja, està sent un partit bastant tancat, bastant igualat. És cert que amb més pilota pel Porto, amb alguna arribada més, però de moment només aquest gol de Vanilson, el 32 de la primera de penal, és avantatge mínim pels locals. Per tant, tenim partit de cara als segons 45 minuts, a veure si l'Anvers doncs pot crear perill i a veure si encara pot donar algun ensurt al conjunt portuguès.
També continua a l'estudi en Xavi Puig, pendent de l'Atlètic de Madrid Celtic de Glasgow. Guanya l'Atlético i a més contra 10, Xavi, eh?
Sí, sembla sentenciat el partit, 2-0 al descans guanyant l'Atlètic de Madrid. El primer gol de Griezmann al minut 6 de la primera part, enganxant una pilota a la frontal i amb la cama esquerra ajustant-la al pal per fer el primer. El 22 de la primera, expulsat Maeda, un dels jugadors japonesos del Celtic, per una entrada sobre Hermoso, que l'àrbitre primer havia assenyalat com a targeta groga. El VAR li ha fet anar a mirar la pantalla i al final l'ha acabat convertint en vermella. Està allà al límit, al final vermella, per tant s'ha quedat amb 10 al 22 de la primera part. I a l'afegit d'aquesta primera part, Morata, després d'una passada de Griezmann cap a l'esquerra, la despenja Jiménez i Morata que marca el seu quart gol en aquesta Champions, el 2-0, i encara Correa, abans del descans, n'ha tingut un altre que el porter ha desviat a corna. Per tant, el descans, el Metropolitano, sembla sentenciat al partit. Atlètic de Madrid 2, Celtic 0, i els escocesos amb 10.
I s'incorpora Miquel Agut, que ens explicarà el que passi al Manchester City i John Boys, o els nois joves, que diu ell.
Ara.
Good night, Miquel.
A good night, Jaume Muller i Massaguer.
El descans, victòria còmoda dels de Guardiola, podem dir?
Sí, victòria còmoda, està sent un bon partit, no tant com els del Girona, però un bon partit, el del Manchester City contra els nois joves. S'estan complint els pronòstics, perquè evidentment havia de ser una victòria plàcida, i fins i tot tenint en compte les moltes rotacions de Guardiola, avui a la banqueta hi ha Rodri, hi ha Julián, hi ha Bernardo Silva, hi ha Kyle Walker, hi ha Doku, vull dir que jugadors titulars habituals són a la banqueta, i està guanyant l'equip de Guardiola amb un penal transformat per Haaland al minut 23. Era dubte, ho va dir Guardiola en la prèvia, l'havia canviat el partit contra el Bournemouth al descans a la Lliga Anglesa per unes molèsties al turmell. Finalment ha estat titular i ha fet de penal el primer, el segon, abans d'arribar al descans, després d'una brillant jugada col·lectiva, l'ha fet Foden. Amb aquest resultat, el Manchester City és equip ja de vuitens de final de la Lliga de Campions. S'hauria de jugar la primera plaça amb el Leipzig, evidentment el favoritisme que s'està confirmant en aquest grup, i els de Guardiola, que aconseguirien signar de moment un 12-12.
I l'Albert, més enllà d'estar pendent d'aquest Porto Anvers, està justament pendent de l'altre partit del grup del City, que s'està jugant a Belgrad, i també hi tindríem notícia en aquest partit, Albert.
Sí, perquè el Leipzig està guanyant 0-1 amb gol de Xavi Simons al minut 9 de partit. Un altre, sí, gran inici de temporada d'Àlex Blaugrana. Per tant, amb aquest 0-1, si s'acaba confirmant la victòria visitant, el Leipzig també es classificaria pels vuitens de final.
I com tenim el partit a Roma, en el grup de l'Atlético?
Doncs està guanyant la Lazio, que deixaria el grup ben ajustat, almenys els tres primers classificats. Està guanyant la Lazio 1-0 amb gol d'Immobile. Lazio 1, Feyenoord 0, gol d'Immobile al 46, al primer minut de l'afegit. Per tant, de moment, els italians sumarien els 3 punts, encara però amb tota la segona meitat per jugar.
Marcadors situats, continua l'estudiant Joan Lluís García, que també s'apunta a la festa, amb ganes de més Champions, si ens deixen.
I tant. Joan Lluís, sí, home, mira, l'únic posat aquí la Champions és l'altre Madrid, evidentment, però sobretot amb aquest PSG Milan, aquest Milan PSG que tenim molt bona pinta, i ves quin remei també aquest Porto Anvers, que també hem de posar-hi un ull.
Sí.
Si el
Van Bommel,
Van Bommel ens acaba a donar la classificació.
Qui ens ho havia de dir? I en Joan Camí analitzarà, com a mínim ho intentarà, tot el que passi en aquests 6 partits. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Dels tres principals, del Milan-PSG, amb què et queda, Joan?
Doncs que és un partidàs, evidentment per l'espectador neutral. Cap dels dos equips està defensant, moltes transicions per part dels dos equips, i a més és curiós perquè són dos equips que poden agrair aquest intercanvi de cops. En principi, a priori, el favorit seria el Paris Saint-Germain, perquè té més talent a dalt, però el Milan també és un equip que si pot córrer pot fer molt mal. I un parell de punts que m'agradaria fer: el primer, comentava de Xavi Simons, 5 gols, 7 assistències ja aquesta temporada entre totes les competicions. No passava per un bon moment al Leipzig, però és un jugador doncs que se sent líder d'aquest equip, i ho demostra també en competició europea. I també destacar la victòria del Dortmund contra el Newcastle. A priori havia de ser l'equip que més havia de patir en aquest grup de la mort de la Champions. Ha guanyat 2-0 al Newcastle. De fet, li ha guanyat els dos partits, ja suma 7 punts de 12 possibles, i això que ve de perdre estrepitosament contra el Bayern, el clàssic de la Lliga Alemana.
De fet, aquest Milan 1 PSG 1 que ves amb victòria italiana, seria líder del grup, el Borussia Dortmund.
Impensable això, sí, a l'inici de temporada.
Totalment. L'Atlético t'ha agradat en aquest Atlético de Madrid 1 Celtic 0, Joan?
Crec que...
2-0,
sí,
perdó.
Condicionat molt per l'expulsió, però bé, són coses que poden passar, i a partir d'aquí ho ha gestionat molt bé. A més, ja sabem que si l'Atlético té avantatge al marcador, doncs l'acostuma a gestionar molt bé. Si a sobres per dos gols, doncs, com deia el Xavi, pràcticament sentenciat al partit.
I el City còmode?
Sí, a més, contra un rival que, tot i que li va costar, de fet, l'última jornada, jo crec que ha anat per feina, i és, el resultat esperable, i el joc que ha demostrat el City contra un rival, recordem, molt inferior pel que fa a plantilla.
Aquesta és la situació a aquesta hora, un minut per les 10. Anna, tenim novetats des de Madrid?
Doncs sembla que sí que hi ha novetats. Estàvem pendents d'aquesta situació davant la seu del PSOE. Tenim el Jordi Armenteres connectat. Jordi, què passa ara mateix?
Doncs en aquests moments la policia està advertint de càrregues, estan començant a llançar pilotes de goma de moment a l'aire. Hi ha hagut una pressió enorme per part dels manifestants de l'ultradreta per intentar tombar aquesta tanca trenada a 200 metres de la seu del PSOE. S'han activat les sirenes de la policia i han començat aquestes, diguem-ho d'aquesta manera, aquestes salves, advertint que anava la càrrega policial. Precisament per això hem demanat pas. Hi ha hagut un primer avís important, ho explicàvem a l'altra connexió, que no ha anat a més, i en aquests moments aquesta mala maror creixent, aquesta tensió que va a més, arriba a límit fins al punt que la policia intenta anar més endavant, demana des dels altaveus que la pressió dels manifestants cedeixi, que no hi hagi una pressió des d'aquesta tanca, i entenem, això ens deien també periodistes experts en seguretat ciutadana, que la càrrega, per tant, era imminent. S'encenen mangales en aquests moments a l'altra banda, on hi ha la manifestació de l'ultradreta. Insistim amb la dada que donàvem ara fa uns minuts a l'última connexió. 7.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. En aquests moments, petards que s'encenen, que llancen cap a la policia.
És una escena que també es va produir ahir, també, Jordi, eh?
Sí, hi ha una tensió creixent. És el que hem anat explicant tota la nit, o ho hem intentat. Aquesta pressió entre una banda i l'altra que ha anat a més. Ui, 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 ui. En aquesta sentida, el que està passant amb tirs de bengales i petards, tot això són petards que venen de l'altra banda de la zona de la manifestació, i la policia responent amb pilotes de goma.
Hi ha contacte ara mateix entre la policia i els manifestants, Jordi? És a dir, aquesta càrrega, hi ha contacte directe entre la policia?
Ens costa una mica de veure, però en principi no, perquè la tanca està aguantant, la policia encara queda a una banda i a l'altra hi ha els manifestants, però jo aquesta mena de guerra, de llançament de bengales i de petards que ha començat per la banda dels feixistes, que a més ara fa uns minuts, sense cap mena de vergonya, estem parlant de molts centenars de persones, alguns milers, no tots, òbviament, feien la salutació feixista cantant una altra vegada el cara al sol.
Ens arriba també, Jordi, ens arriba el senyal en directe també de Televisió Espanyola, i estem veient en aquests moments que continua aquestes tanques. Sí que hi ha algunes càrregues per part de la policia.
Mira, en aquests moments comencen a volar tanques de tot aquest perímetre policial, unes tanques de color blau que estaven fent una mena de tren en tota aquesta zona. Això són petards. Això no és llançament de pilotes de goma, són petards que han vingut una altra vegada des de la banda dels manifestants cap a la policia.
Veiem que hi ha alguns agents de la policia que han passat aquest cordó de seguretat que estava fet en tanques, s'han posat davant de les tanques.
En aquest moment, càrrega brutal de la policia, cops de porra, amb les furgonetes carregades també d'agents que comencen a fer pressió per intentar dissoldre aquesta manifestació, i que això acabarà com el Rosari de l'Aurora, com ja va passar ahir. A més, hi ha una càrrega policial, que ahir la càrrega policial la protagonitzaven una cinquantena de gent, avui ens trobem un desplegament que és enorme, que són diversos centenars d'agents de la policia els que en aquest moment estan fent aquesta càrrega, que és brutal, que és com tota una cantonada de l'Eixample, per entendre'ns. Sí. Tots ens podríem situar en una cantonada de l'Eixample. Doncs imagineu-vos que el cordó policial ha crescut fins al punt que pot abarcar pràcticament tota aquesta cantonada de l'Eixample. I això a cops de porra contra aquests manifestants que han acabat provocant aquesta guerra de petards contra la policia.
Això, Jordi, és a la cantonada, per entendre's, del carrer Ferraz amb Marqueses de Urquijo, si no m'equivoco. Ah,
exactament, exactament, exactament. És el mateix lloc on hi havia problemes, el que passa que el cordó policial és una mica més a prop de Ferraz. Avui és una mica més lluny, és directament en aquesta cantonada, i estallen, per tant, els quatre carrers de tota la cantonada.
Avui sí que veiem, en aquests moments, pel senyal també que ens arriba per televisió, cares tapades, veiem també llançament d'objectes per part dels manifestants cap a la policia, que han avançat uns 100 metres aproximadament, fent retrocedir tots aquests manifestants que s'estaven acostant a aquest cordó de la tanca. Ara la policia ha tornat a tirar enrere una altra vegada, i hi ha una certa distància entre els manifestants i la policia. No sé si pots veure tu alguna cosa més, Jordi, des del punt on ets.
Sí, però fixa't que la càrrega policial és brutal, ara ha perdut una mica d'intensitat, era molt ample. Insistim, aquí hi ha molts, molts, molts agents de la policia carregant. I tenen molt clar contra qui van sobretot contra els encaputxats, contra la gent que en aquests moments no es pot identificar. De fet, en algunes zones, en alguns punts d'aquestes cantonades, ens estem acostant lentament darrere les furgonetes de la policia, es veu gent, diríem, no diria normal, perquè no sóc normal, però sí que es veu gent que no té estètica nazi, que no té estètica feixista, és un camp de batalla. És un camp de batalla, hi ha peces de roba, hi ha bambes de la corredissa, hi ha tanques d'aquestes que són fixes al mateix carrer, i a Madrid hi ha moltes que han anat per terra. Fa una pudor de cervesa escandalosa, brutal. Està ple de vidres, de llaunes trepitjades, d'ampolles de plàstic d'aigua, hi ha molta cervesa abocada aquí, i en aquests moments que estem arribant a la cantonada, o sigui, sí, a la cantonada de Marquesas d'Urquiza, sí. Ferrat, bé, o sigui, no tinc ningú a 3 metres a la rodona, però hi ha tota la pressió policial cap a baix, recta i cap a la dreta.
Jordi, deixa'm que traiem el cap també per l'altra banda, que hi tenim l'Arnau Mañé, per saber si la situació és la mateixa o no. Arnau, com està per aquí la detenció ara mateix?
Com explicava l'Armandier, a prop de la seu del PSOE, però sí que és veritat que hi ha un cordó policial que està apretant uns carrers més enllà d'aquesta posició, d'aquesta seu del PSOE, està apretant com si fos un acordeó i apreta tots els manifestants per tal de intentar apartar-los, i això crea encara més tensió en els manifestants, que responen violentament i que apreten aquesta... És a dir, podeu imaginar un carrer molt llarg amb cordó policial a una banda i cordó policial a una altra, una espècie de ratonera que, evidentment, si ho apretes, els manifestants intenten escapar-ne i ho fan per la violència. Hi ha molta tensió, però no tanta tensió ni cap càrrega de moment des d'aquesta banda, des de la cua de la manifestació.
Jordi, què està passant ara a la teva banda? Per les imatges que ens arriben, veiem gent amb els braços aixecats, com demanant a la policia que no actuïn contra ells, però alhora també continuem veient aquest llançament d'objectes per part dels manifestants.
Sí, imagineu-vos, tornem al mateix símil perquè ens serà més fàcil d'explicar. Imagineu-vos una cantonada de l'Eixample, tens una creu perfecta. Què ha fet la policia? La policia ha anat pressionant els violents, els encaputxats, els que eren a primera fila, per dividir-los en dos grups. Uns han tirat cap a la dreta, altres han tirat cap a l'esquerra, i per defecte això el que ha provocat és que la gent que potser no és tan violenta ha anat cap a una altra banda i en aquests moments torna a reocupar el carrer i nosaltres ens hem tornat a retirar, bàsicament perquè no ens passi res. O sigui, en aquests moments aquí hi ha dues zones amb violents. Una que ha pujat cap a la calle Princesa de Madrid, que és un carrer també molt, molt conegut, i l'altra que ha baixat cap a un passeig que està per sobre del Parque de l'Oeste, que és on es començava a manifestar Desokup ara fa més de 3 hores, continua... Hem de córrer una mica perquè veiem que estan començant a tirar un altre cop pilotes de goma en tota aquesta zona. Mm-hmm. És un canvi qui pugui. Clar, hi havia 2.000, 3.000 persones al llarg de tota la nit, 3.800 segons la policia. En aquests moments aquí hi havia 7.000 persones, que és el que deia la delegació del govern espanyol. És molta més gent que ahir, òbviament amb un desplegament policial extraordinari, molt més bèstia que el d'ahir, i amb un problema per saber gestionar això evident en aquests moments.
Jordi, mira de posar-te, si és necessari, en un lloc segur. Ara veiem, crec que també
sí,
personal...
Sí, això ho tenim controlat.
Personal del SAMUR, que estan, no sé si atenent a una persona gran. Bé, no acabem de veure exactament què és el que ha passat. També veiem, Jordi, alguns manifestants que s'havien assegut davant de la policia, que no sé si des del punt on ets tu pots veure o no aquesta imatge.
Jo no l'he vista, tu l'expliques, però quadra molt amb aquesta explicació de violents per una dreta, per la dreta, violents per l'esquerra, i la gent normal per una altra banda. Tenen una dona en aquests moments davant meu, una dona que es queixa de molt dolor al pit, se l'emporten 1, 2, 3, 4, 5 infermers del SAMUR, una de les ambulàncies que hi ha just aquí darrere.
Doncs aquesta és una mica la situació que s'està vivint, moments de tensió, com dèiem, aquesta banda del carrer Ferraz. No han tirat gasos lacrimògens, oi, Jordi?
No, avui no n'hi ha hagut. Ahir sí que hi va haver aquests gasos lacrimògens que inicialment vam pensar que eren dels manifestants. No, eren de la policia, i ens ho va fer pensar, entre d'altres, el fet que els agents de la policia no portaven mascareta, van aguantar per poder entrar i dissoldre la manifestació. Allò es va acabar d'aquella manera, perquè va ser un campi qui pugui, no hi havia tanta gent, que el problema avui és que n'hi ha molta més de gent, el que dèiem.
Arnau, alguna cosa més per la teva banda?
Mira, que ara mateix sí que han encapsulat a tots els manifestants que hi ha en aquest carrer Ferraz. No es pot accedir, si ets un nou manifestant, si ara vols afegir-te en aquesta manifestació, ja no es pot accedir, com a mínim, des d'aquesta cua de la manifestació a dins a la protesta, perquè la policia ara sí que ja ha barrat tot el pas, tant per entrar com per sortir.
Bueno, suposo que en tot cas per sortir sí que podies, veiem alguna persona ara sortint, però ja no podies accedir, per tant ja no es podrà fer més aquesta manifestació, com a mínim des d'aquest punt del final de la manifestació.
Jordi, això que sentim, no sé si són de nou pilotes de goma, són petards de part dels manifestants?
Són de nou pilotes de goma, són a reagrupar la manifestació al mateix lloc on l'estava ocupant ara fa un quart d'hora. Hi ha una pressió molt bèstia, molt creixent, d'aquests ultradretants cap a la policia, fins al punt que la policia en aquests moments comença a retrocedir,
sí,
per tornar a deixar guanyar espai als manifestants de l'ultradreta. I aquest, això no eren pilotes de goma, eren dos petards, tres en aquests moments.
I alguna bengala, fins i tot, crec, Jordi. O...
que van directament als cossos dels agents de la policia. I feixistes, mira la imatge que deu estar veient en aquests moments a la televisió, feixistes sense cap mena de vergonya, que carreguen amb tot el que poden cap a la policia.
Han tirat contenidors, crec, fins i tot.
Amb tot el que troben per terra i comencen a volar fins i tot les tanques. I comencen a volar les tanques.
És que s'ha produït una situació, Jordi, un pèl estranya, no?, que la policia havia guanyat aquest espai als manifestants. De cop aquests manifestants han començat a tornar cap a la seva posició inicial i ara hem vist que un grup dels agents de la policia reduït feien marxa enrere perquè precisament aquests manifestants estaven venint corrent cap a ells.
Mira, estem a punt de tornar a la posició inicial,
sí,
de fa 20 minuts abans que comencessin totes aquestes càrregues. Amb agents de la policia a una banda de Ferrat, amb una, dues, tres, quatre, cinc, sis furgonetes de la policia espanyola. Clar, el problema és que abans aquí hi havia 10 vegades més d'agents i 7 o 8 vegades més de furgonetes de la policia, perquè això tornava a ser un gran pàrquing de furgonetes. Què passa ara? Que han de tornar a refer la integritat d'aquesta tanca... I això serà un joc del gat i la rata que tornarà a començar.
Sí, perquè expliquem-ho, hi havia tot aquest cordó fet, aquesta tanca, aquesta trena que deies tu, amb les tanques de color blau, ara hi ha un buit al mig, és a dir, s'ha trencat aquesta tanca que hi havia cobrint l'entrada al carrer Ferraz, per tant queda aquesta entrada oberta, Jordi.
Sí, la feina en aquests moments de la policia és tornar a refer la integritat d'aquesta tanca. Aquesta tanca que està trenada, el que implica, per una banda i per l'altra, és que és molt difícil de tirar a terra. Hi ha d'haver molta pressió per tirar-la a terra. Però des de la banda de la policia es pot desmuntar amb facilitat. Aquest era el secret de la policia, diríem. Al moment que carreguen, òbviament, ells es fan pas des d'allà, però què passa? Que aquelles tanques comencen a volar, i aquestes són les que ara han tornat a volar contra la policia quan tothom ha tornat a la posició que tenia inicialment.
Tenim també aquí el cap d'esports, el Joan Lluís García. Joan Lluís, bona nit. Volies comentar també alguna cosa.
Sí, no, li volia preguntar.
Mireu, i en aquests moments, càrrega que intuïm que baixa per Marqueses d'Urquisco des de dalt, perquè estem veient una munió de gent, imagineu.
Sí, una riuada de gent.
Imagineu-vos PortAventura, quan obren, que tothom comença a córrer per arribar a la Polinèsia, doncs és això. O sigui, estem parlant de centenars de persones baixant corrents, això és el carrer Marqueses d'Urquijo. Per què? Perquè hi ha policia per la banda de dalt. Això també té una posició bona, que és que la gent que estava aquí a la cantonada en Ferrat, evidentment queda pressionada per tota aquesta gent que baixa com un riu i va cap avall.
Per tant, veiem tota aquesta gentada corrent. Ara s'han quedat, crec, aturats una altra vegada a l'encreuament entre el carrer dels Marqueses d'Urquijo i el carrer Ferrat, oi?
Sí, ara veiem la pressió l'exercien. Què són això, Anna? Potser ho veieu per televisió. 40-50 gent de la policia, de la UIP, de la unitat...
Sí, estan baixant més agents per aquest carrer, eh?
Exacte, que són els que pressionaven. Aquests són els que inicialment han pujat pressionant tots els... apretant tots els manifestants ultradreta cap a una de les bandes i que al final han acabat tornant.
Joan Lluís, què preguntaves?
No, jo li volia preguntar al Jordi si aquestes càrregues policials que hem vist i que ens estaves explicant, si el que hem fet, és a dir, de quina manera han actuat els manifestants, si han fet que un gruix s'hagi dissuadit i hagi decidit, doncs, marxar al lloc dels fets, o al contrari, si això encara està, doncs, tensant més la situació.
Hi ha una imatge que és molt clara, que és la policia sap qui ha d'anar a perseguir. Va perseguir els que van encaputxats, els que al llarg de l'última hora i mitja s'han anat significant com a feixistes obertament, fent la salutació feixista, aixecant el braç i, òbviament, insultant i cridant. I d'aquesta manera han aconseguit fer aquesta mena de dos grups, i els manifestants que venen aquí també a cridar, que probablement tenen la mateixa ideologia, però no denoten amb la seva indumentària, el seu comportament, aquest nivell de violència tan bèstia, han quedat en una banda. Aquests continuen sent aquí i són els que estan recuperant, en certa manera, el seu espai, perquè les pinyes, diríem, són per les altres bandes i tot es torna a pressionar una altra vegada.
Arnau, des de la teva banda, la situació continua sent la mateixa o hi ha càrregues aquí també?
No, la veritat que aquí la situació és molt més tranquil·la. De fet, és aquesta idea, de que estan escombrant la part sud, podríem dir, l'altra part de la manifestació. Mica en mica van avançant la policia, anem avançant amb ells, des d'un una més espècie de control de seguretat, un cordó de seguretat per no posar-nos just dins de la protesta, però sí que és veritat que això, que aconsegueixen escombrar la part de darrere de la manifestació, la part darrere del carrer Ferrat, i mica en mica queda menys gent dins d'aquest nucli, dins d'aquesta protesta.
Doncs tranquil·litat, com a mínim una mica més per l'altra banda. Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona
també.
Nit. Tenim una petita novetat, i és que enmig d'aquestes manifestacions a Madrid han tombat la web del PSOE, PSOE.es, un atac informàtic des de fa uns minuts, com a mínim un quart d'hora, que aquesta web oficial del Partit Socialista no funciona. Sí que hem comprovat la del PSC, en aquest cas no hi ha hagut cap atac, funciona correctament, però la web del PSOE, PSOE.es, ara mateix ha patit aquest atac informàtic i no funciona en aquests moments.
Doncs un afegit més també a tota aquesta situació de tensió que hi ha davant la seu del PSOE a Ferrat. Jordi, veiem, ara sí que veiem força fum, no?
Sí, és llançament de petards, però no són gasos lacrimògens, que és el que va passar ahir, i que de fet ahir això també obre un debat. Allò va ser el secret per poder dissoldre la concentració. Avui s'ha decidit no utilitzar-los. Sí que és veritat que avui hi ha hagut molta argumentació política a Madrid a favor o en contra, amb una campanya molt bèstia de l'ultradreta, de Vox, acusant directament el Ministeri de l'Interior de voler matar sobretot nens i gent gran. I aquí podríem afegir fer un afegitó. És veritat que aquí hi ha hagut alguns nens i aquí hi ha hagut gent gran, però en aquests moments els que queden aquí no n'hi ha cap que sigui... Ens diuen que correm i no sabem el per què, Anna.
Veiem ara també, per les imatges que tenim de televisió, algun dels manifestants aixecant un contenidor, no d'aquests grans, sinó, per entendre'ns, els de la brossa orgànica, que són una mica més petits, que l'aixecava amenaçant a la policia. No veiem si l'ha acabat llançant o no contra els agents. Un cordó que es manté ara amb menys policies, hem de dir, que els que hem anat veient durant tota aquesta estona, concretament a l'encreuament entre el carrer Marqueses d'Urquijo i Ferraz, continuen també llançant objectes. Uns quants agents estan, com dèiem, a una banda d'aquestes tanques que s'ha trencat aquest cordó, i uns quants agents més estan més avançats, és a dir, just davant d'aquest encreuament. Sí que hi ha més distància també ara entre els manifestants i els agents, però vaja, que la tensió segueix creixent també aquí davant les portes del PSOE. Jordi, us han dit que corréssiu. No sé si has pogut arribar a alguna zona segura, si has hagut de marxar del lloc on eres.
Ens ha mogut 200 metres, ens ha demanat que corressin, i a mi molta gent corre, i hem corregut. Francament no sé ben bé el per què, però per l'experiència d'aquests dies, si diuen que corris, millor que corris.
Arnau, alguna cosa per aquí?
Sí que us volia demanar imatges aèries que les poguéssiu explicar, perquè nosaltres cada cop som més a prop de la seu del Partit Socialista, amb aquesta espècie de cinturó que està tancant cada cop més la policia, i ja veiem les furgonetes de l'altra banda, de la banda on està l'Armenteres. Per tant, cada cop intuïm que són més les escorrialles d'aquests manifestants a la protesta, que cada cop són menys, perquè ja tenim pràcticament, no a tocar perquè són uns metres de distància, és un carrer llarg i el tenim al recte, però cada cop són més a prop d'aquestes altres furgonetes, que és el cordó policial principal, aquest on està l'Armenteres davant de la seu del Partit Socialista. Per tant, no sé si en algunes imatges aèries veieu que cada cop hi ha menys gent, perquè la sensació que ens dona des d'aquí, des de peu de carrer, i a pocs metres, cada cop menys, de la seu del Partit Socialista, és que cada cop la cosa va menys.
És que no ens estan oferint imatges aèries. Arnau, digues, Jordi.
Moviment de la policia en aquests moments, de tot aquest cordó que hi havia en un extrem del carrer Ferraz, que hi havia una trentena, una quarantena de gens, molts menys que abans de les càrregues. La meitat han sortit i amb el suport de la unitat de furgonetes, el que fan és tornar a recuperar tot aquest espai que els feixistes havien aconseguit recuperar, diríem. Llavors, aquest joc del gat i la rata, mira, una unitat de policia, són ben bé una cinquantena, comencen a córrer, esprintant carrer Marqueses de Urquizo cap amunt. Això que estem sentint sí que són en aquests moments llançament de pilotes de goma, i aquesta sirena és una ambulància del SAMUR que pretén entrar dins del perímetre, però pot tenir un problema molt evident a les rodes, perquè això està ple de vidres.
Sí, estem veient aquesta ambulància com està intentant accedir a la zona, per dir-ho d'alguna manera, la zona segura, que és on hi ha aquests agents de la policia i on estan aparcades les furgonetes també de la Policia Nacional, per aquesta banda del cordó que, com dèiem, ha quedat oberta. Deixem aquesta hora que incorpori també en aquesta conversa, Jordi, qualsevol novetat ens avises, però deixem que incorpori el Rafa López, col·laborador habitual tertulià del 9C, i que, si no m'equivoco, Rafa, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Ets a Madrid, precisament,
sí,
no?
Sí, soc a Madrid, sí, ara mateix, sí, aquí a Madrid.
Quina, davant una lectura ràpida, inicial, de tot el que s'està vivint des de la nit d'ahir, però avui també, sí, a Madrid, amb aquesta situació.
Bueno, bàsicament jo diria que és la resposta que té sobretot l'extrema dreta i Vox per recuperar un paper que se li havia negat. És a dir, fins ara Vox estava en hores baixes, en decadència, i ha aprofitat doncs, el tema de l'amnistia per intentar recuperar protagonisme. No sé si us recordeu la frase que va dir Abascal a la campanya electoral, que jo crec que és el que li va suposar doncs, al Partit Socialista l'oportunitat de tornar a governar, allò de que si governava Vox, doncs s'encendria als carrers a Catalunya, doncs com no governa, on s'han encès els carrers és a Madrid, precisament. És a dir, ha complert la seva promesa electoral, que era encendre els carrers, el que passa com ha perdut, encès els carrers a Madrid, no? I el que estem veient és la resposta. I és, a més, és una resposta molt curiosa, no? Perquè defensar la democràcia en càntics cap a la dictadura, homòfobs, masclistes i racistes, és molt curiós, no? I això posa, doncs, un problema al Partit Popular, perquè fixeu-vos que la resposta que ha fet el Partit Popular, intentant no cabrejar aquest votant que està cabrejat per l'amnistia, però alhora no poder, doncs, donar un suport explícit a aquestes manifestacions, ha portat, doncs, a una confusió dintre el Partit Popular, i jo crec que en aquests moments el gran beneficiat és, per una part, efectivament Vox, perquè això el beneficia, perquè li posa un altre cop al centre de la diana, però també al Partit Socialista, que alguns dirà, veieu, bé, potser l'amnistia no us agrada, però aquesta és la solució, aquesta és la gent que ens vol governar i que podia haver governat si els resultats electorals haguessin donat 4 escons més al Partit Popular.
Rafa, ara de seguida tornem amb tu, però abans, Jordi Armenteres, des del carrer Ferraz, hi ha hagut alguna novetat, no?, en aquest interval de temps.
Sí, exactament. Hi ha el primer llançament de gasos lacrimògens. Ens hem allunyat una mica, així ens han demanat també la policia, perquè aquests gasos són els que et tapen molt el coll i et fan plorar. Hi ha hagut aquest llançament per acabar de dispersar aquesta concentració, i he tirat tan enrere que m'he trobat les tres unitats d'ambulàncies, les furgonetes d'ambulàncies, estan atenent en aquest moment 6 persones, n'hi ha una que té la cara totalment ensangonada, i el que ens temem és que l'ambulància que ha entrat, que ja ha sortit, ha estat per atendre algú que se l'emporten a un centre sanitari, un hospital o un ambulatori.
Per tant, la xifra que tens ara mateix de ferits confirmada seria de 6 persones?
A veure, aquí n'atenen 6.
Val.
6 dins el cordó policial. Uh-huh. 6 dins el cordó. Probablement fora en són moltes més.
Doncs també, com dèiem, amb aquests ferits, hem vist també alguns que sortien a les imatges de televisió. Ara veiem, Jordi, crec que una part dels manifestants, no sé si està retrocedint, però vaja, això és com una estira i afluixa, no?, tota l'estona.
És el joc de la gata, del gat i la rata constant, on la policia intenta prendre territori per forçar que no hi hagi aquesta concentració tan voluminosa d'ultradretans cridant per intentar assaltar la seu del PSOE i dispersar-los. La manera de dispersar-los és amb una cantonada, doncs uns per una banda, els altres cap a dalt, els altres cap a baix. I en aquest estira i arronsa sembla que en aquests moments la policia està prenent bastantes posicions, perquè Marqueses de Urquijo, un dels carrers transversals de Ferrat, en aquests moments, diríem que per la part alta entenc jo que està net,
que està bastant net, tu podràs confirmar a través de les imatges de les televisions.
Sí, vaja, per les imatges que ens arriben ara sembla que per aquest carrer ara mateix ja no hi quedarien manifestants, bàsicament hi veiem policies, i els manifestants, pel que podem veure, haurien retrocedit fins a l'altre tram del carrer Ferraz, que és on no hi ha la seu del PSOE. Per la teva banda, Arnau, no sé si també la policia està intentant dispersar les persones que quedaven.
Sí, sí, clarament aquí, la banda tranquil·la, podríem dir, de la manifestació, la cosa ara és aquells habituals carrusels de les furgonetes que ronden per aquí a banda i banda de les carreteres, fent voltes i fent frenades brusques per donar la volta al mig del carrer, intentant perseguir algunes persones que ronden per aquí. Fins i tot en aquests cordons policials que intentàvem arribar fins a la seu del PSOE ja no ens han deixat avançar més, els manifestants queden totalment encapsulats. Jo diria, i això m'atreveixo a dir-ho des de la distància, que cada cop són menys, que la cosa va molt a la baixa. Ara la situació és que moltes d'aquestes furgonetes de la policia espanyola d'antidisturbis ronden a tota velocitat per aquí fora, per els carrers propers a la seu del PSOE, per intentar a veure si se'ls ha escapat alguna d'aquestes persones violentes que havien identificat.
Doncs sí que creiem, Jordi, que s'està confirmant això que ens deies ara, aquesta estratègia d'intentar allunyar al màxim possible els manifestants d'aquesta cruïlla, perquè ara veiem tot aquí on hi ha hagut tota aquesta tensió en els darrers minuts, la veiem realment més buida de gent.
Està molt tranquil que en aquests moments.
Sí, persones Anna. Individuals amb algunes banderes d'Espanya, però no tenen un perfil violent ni molt menys, no?
Si us hi fixeu, és exactament la mateixa pel·lícula que va passar ahir. Ahir aquesta manifestació va quedar dispersada després de la utilització de gasos lacrimògens. És la primera vegada que estic pràcticament en silenci amb 2 hores, no? Mm-hmm. Que fa que hem començat a fer la primera connexió. En aquests moments és un silenci que gairebé molesta després de tot el que ha passat. Total, acabo. Ahir va haver correcuites de ben bé mitja horeta per tota la rodalia de Ferraz, que això és el que, clar, nosaltres estem dins el perímetre policial, tampoc ens deixen sortir, que és l'altre tema, tampoc ens deixen sortir, ens demanen paciència, i aquestes corredisses són a la rodalia.
Tenim també en línia el redactor en cap del Nació Digital, tertulià del 9C, el Joan Serra. Joan, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per atendre'ns també avui a aquesta hora, excepcionalment en aquesta tertúlia reduïda especial que estem fent al 9C davant d'aquests aldarulls al carrer Ferraz de Madrid. Joan, també et demano, com he fet amb el Rafa, una primera lectura de tot això que està passant aquí a Madrid i quines conseqüències pot tenir, sobretot.
Sí, jo comparteixo part de la reflexió que feia en Rafa López i afegiria també que les escenes que estem vivint en les últimes hores i també aquesta nit, la segona consecutiva, hi ha una part de responsabilitat que també és imputable al Partit Popular, perquè a mi em sembla que el PP, com un dels partits del bipartidisme espanyol, ha contribuït d'una manera molt decisiva a que hi ha aquest soroll ambiental que s'ha traduït en les manifestacions més liderades per l'extrema dreta avui. Sense les paraules d'Aznar en les últimes setmanes, sense els moviments de la dreta judicial en les últimes hores vinculats a la causa del tsunami democràtic, per exemple, o sense molts dels editorials i titulars i enfocaments que hem vist a la premsa més conservadora de Madrid en els últims dies, d'ençà que som en aquest carreró gairebé final, no?, d'un possible acord per a la investidura de Pedro Sánchez. Sense tot això, sense tots aquests elements, és molt difícil pensar que es podien produir aquestes escenes de manifestacions a Ferraz, fins i tot amb càrregues policials. No? I em sembla que això és important subratllar-ho. El paper protagonista, m'atreviria a dir fins i tot piròman, que ha exercit el Partit Popular en tot aquest assumpte.
Rafa, hi estàs d'acord?
Sí, estic absolutament d'acord, perquè fent l'anàlisi no és una cosa d'ara, no és només les paraules de José María Aznar fa una setmana, i recordem també a finals d'agost, quan va dir el Bastellà, que li va dir precisament a Feijó, que era un Feijó que venia fins i tot de fer l'ull, no?, doncs al PNB i fins i tot a Junts per Catalunya, sinó que a més ve de la passada legislatura. Recordem que tota aquesta gent que s'està manifestant i la que es manifestarà és gent que no només des del punt de vista de la dreta, sinó des de la dreta fins i tot mediàtica, ha anat sentint que el govern és il·legal legítim, que hi ha un felon a la Moncloa, que estem vivint en una dictadura, això s'ha dit, que estem en un frau electoral, que és la pitjor humiliació que li pot passar a Espanya. Fins i tot s'ha comparat doncs, l'amnistia amb la corrupció política, que hi havia un cop a la Moncloa, que era il·legítim, que s'està posant en risc la democràcia i que dintre de dos anys, com sempre, doncs Espanya desapareixerà, cosa que ja es va dir l'any 93, quan Felipe González va pactar amb Pujol, i es va dir un altre cop a l'Estatut. Clar, tot això és el brou de cultiu que ha fet doncs, que això doncs, la gota hagi vessat el vas. El que passa que el PP ara té un problema, perquè el PP no és a dir, aquestes manifestacions és una manifestació que l'electorat natural del Partit Popular no li agrada, és més un electorat d'ordre, que això beneficia sobretot a Vox, però que tampoc es pot desmarcar perquè un dels objectius que té el Partit Popular electoralment és agafar part d'aquest votant de Vox, i per una altra banda doncs això li genera un problema perquè fins i tot aquell votant socialista moderat, no?, d'esquerres que no li agrada l'amnistia, veu que l'alternativa és això. Clar, és que aquesta gent podia estar governant en aquests moments a Espanya, ja dic que va de quatre escons, amb el qual és un escenari que, malgrat la gravetat que suposa doncs, les agressions físiques doncs, al Partit Socialista i a les seves seus, és un escenari que pot beneficiar fins i tot el pacte i que pot beneficiar fins i tot el Partit Socialista.
Mm-hmm. Deixeu-me que torni un moment cap al carrer, cap a Madrid. Arnau Mañé, quina és la situació en aquesta banda, que abans ens deies sí. que estaven intentant dispersar fins i tot amb les furgonetes a tota la gent que estava aquí a la teva banda, no?
Mira, Anna, ara m'heu de situar molt lluny, o bastant lluny, de la manifestació de la seu del Partit Socialista. Per què? Doncs perquè tots els disturbis s'han traslladat fora d'aquesta zona de control. Amb uns grups violents han començat, per exemple, a cremar contenidors, a cremar arbres que tenien per aquí, branques que hi havia pel terra, algunes motos destrossades pel terra, i molts carrusels, moltes persecucions de la policia espanyola, dels antidisturbis, per aquests carrers i carrerons de la zona. Per tant, més enllà del focus, més enllà d'aquesta seu del Partit Socialista, ara els disturbis es traslladen més enllà, lluny d'aquest primer focus.
Clar, això també és un dels riscos, no? Perquè sí que veiem que davant de la seu del PSOE sembla que les coses s'han calmat moltíssim, Jordi, però ara aquest risc també és que els aldarulls s'estenguin cap als carrers de Madrid.
Sí, de fet, en aquests moments el llançament de pilotes de gomes que estem escoltant és a la zona precisament on hi ha l'Arnau Mañé. Ens costa una mica ubicar-nos, però la distància que hi ha entre ell i jo en aquests moments és ben bé de 700-800 metres.
Ara, de fet, és més perquè aquests aldarulls s'han traslladat pràcticament a la gent que conegui Madrid, és gairebé el templo de Devot. De fet, just davant del templo de Devot, són uns metres més, per tant, ja no és ni la calle Ferraz. Ara veiem dos contenidors, dues grans fogueres, no et sabria dir si és contenidor o no. Hi ha una espècie, sí, un és contenidor, l'altre són branques d'un arbre, que aquests dies ja ha caigut molts arbres aquí a Madrid, algunes branques que hi ha per terra, han aprofitat per fer una gran foguera i trencar, entre d'altres, algunes motos que veiem des d'aquí, els bombers que no donen l'abast i que intenten apagar una d'aquestes dues fogueres, com a mínim.
Per tant, la carrera dels feixistes, la correguda, diríem, amb la policia tocant-li els talons, ha estat ben bé de mig quilòmetre.
Sí, direcció Plaça Espanya, perquè ens fem una idea per la gent que...
Exactament.
Jordi, diries que avui el dispositiu policial estava potser més ben dimensionat que el que hi va haver ahir?
Sí, ahir hi havia un dispositiu policial inicial. Estem sentint molt llançament o de petards o de pilotes de goma. Això és la zona de l'Arnau Mañé, que arriben fins aquí i, insisteixo, són bastant lluny. El dispositiu policial d'ahir inicialment era de 80 agents. Es va arribar a multiplicar i al final n'hi havia vora 300. Interior és molt reàcia a donar dades. Sí que hem fet un càlcul amb periodistes especialitzats precisament en la gestió d'interior. Aquests mateixos periodistes, que insisteixo, són els que coneixen com funciona aquest tipus de desplegament, el que ens deien és que la font no és oficial, matisem-ho tot, però que inicialment aquí a Ferraz, o sigui a les 7 de la tarda, el desplegament era de 320 agents. Mm. 320 agents antidisturbis. Això inicialment, i òbviament n'han vingut molts més, i aquests centenars de gent són els que en aquests moments campen per tota aquesta zona del barri de Moncloa de Madrid. Això és el barri de Moncloa, la zona universitària, perseguint els ultradretants
que comencen a cremar contenidors.
Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona nit.
Tenim alguns tuits, crec, per part del PSOE, no?
Sí, una primera reacció per part de les files socialistes, un càrrec important. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, a través de Twitter, diu: en aquests moments, més que mai, confiança en la nostra democràcia i els nostres valors, des del respecte a les nostres institucions i a través del diàleg hem de continuar treballant per la convivència i la pau social. Això des de la banda del PSOE. També hi ha reacció des de la banda del Partit Popular. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, diu: Pedro Sánchez és el polític més amoral de la democràcia espanyola i les protestes són lícites, però el que és del tot inadmissible són els incidents que estan provocant grup desvalutadors, ni ara ni mai.
Doncs aquestes primeres reaccions. També us volia preguntar, Joan i Rafa, no sé si creieu que potser algú del govern hauria de sortir a dir alguna cosa, tenint en compte doncs, les circumstàncies que s'estan donant a aquesta hora als carrers de Madrid. No sé si del govern o potser de la delegació del govern a Madrid. Joan?
Home, té lògica que en les pròximes hores hi pugui haver algun tipus de balanç o reflexió respecte a qüestions de seguretat ciutadana. Reflexions que vagin més enllà i que puguin aportar diferències sobre el que hem vist a les últimes setmanes en relació a l'estratègia del PSOE i a la negociació de la investidura, jo això dubto més que es produeixi, perquè aquesta ha estat l'estratègia socialista fins ara. Ara, sobre els incidents,
tindria cert
sentit que hi hagués un... Perdó?
No, que em referia concretament als incidents, eh?
Sí, tindria cert sentit que hi hagués una reflexió, fins i tot per aportar un punt més de perspectiva, no? I intentar circumscriure també a la responsabilitat d'aquestes accions i quins són els protagonistes i els, fins i tot els danys materials que s'hagin pogut produir. Jo crec que totes aquestes estampes que estem veient centren molt Pedro Sánchez. A mi em sembla que ara és molt senzill fer una llista de què hi ha a favor i qui hi ha a favor de l'amnistia i què hi ha en contra i qui hi ha en contra de l'amnistia. A un costat hi ha Vox, l'extrema dreta, aquests reductes més violents que ara estem veient al centre de Madrid, el PP i a les manifestacions dels últims dies, i a l'altre costat hi ha els editorials del Financial Times, hi ha totes les formacions perifèriques de l'Estat, hi ha una de les forces del bipartidisme espanyol i hi ha l'esquerra espanyola més progressista. I em sembla que tot aquest balanç afavoreix clarament Pedro Sánchez per situar-se al centre del tauler polític i perseguir aquesta imatge més de dirigent centrat en capacitat de governar. Altra cosa és que l'escenari actual que estem narrant gairebé tots plegats, hora per hora, de les negociacions, s'allargui excessivament per als interessos del PSOE. I això sí que li podria començar a provocar mal de caps, més enllà de les manifestacions i dels aldarulls que provoqui l'extrema dreta i els seus grupuscles.
Rafa.
Estic absolutament d'acord. A més, Pedro Sánchez ho necessita perquè s'ha d'explicar. Recordem que el Partit Socialista i Pedro Sánchez encara no ha explicat el seu gir amb l'amnistia i ho ha d'explicar. Hi haurà d'haver un debat en el Congrés dels Diputats. Jo afegiria la llista que ha fet, que ens has comentat, afegiria una cosa molt important, sobretot pel concepte de patriota, que és la sobirania nacional. No oblidem que l'amnistia, qui està a favor és la sobirania nacional que va sortir de les eleccions generals del juliol. Clar, a alguns no li ha agradat el resultat i jo crec que aquí està una de les claus del que està passant. És que encara la dreta no ha paït els seus resultats i no ha paït que estarà a l'oposició. Feijóo va tenir l'oportunitat de fer la seva investidura, no va aconseguir perquè més enllà de Vox i d'UPN i Coalició Canària no va aconseguir ningú que li doni el suport i no accepta doncs, que hi ha una majoria, torno a repetir, per consum dels patriotes, d'aquells que diuen que defensen Espanya i defensen la sobirania nacional, serà el Parlament, el Congrés dels Diputats, és a dir, allà on està la sobirania popular i la sobirania nacional d'Espanya, qui decidirà que hi haurà una amnistia. L'amnistia no sortirà amb un decret llei ni sortirà doncs, amb un cop d'estat, sortirà perquè el Parlament, el Congrés dels Diputats, ha decidit que surti. I aquest és el tema. Fixeu-vos que estem veient que la dreta s'està tornant absolutament antisistema. És a dir, jo, si ens preguntéssim fa un any que aquí es parlaria de que no hi ha democràcia, que no hi ha estat de dret, que quasi som un estat fallit, que quasi som una dictadura, qualsevol pensaria en moviments d'esquerra o fins i tot en l'independentisme que no pas en la dreta, no? Amb el qual doncs, el que estem veient és que el procés en aquests moments està a Madrid i que sembla que doncs, el nostre país, per desinflamar Catalunya, hem d'inflamar Madrid, no? I és el que està intentant doncs, una dreta que no paita els resultats.
Sentíem abans les primeres reaccions del PSOE a tot el que estava passant amb aquests aldarulls i ara sí que tenim tuit de fa només uns minuts de Pedro Sánchez.
Sí, el president del govern espanyol diu no esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio le retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena. No quebrarán al PSOE.
Doncs això és el que diu Pedro Sánchez, Joan.
Sí, té sentit que es pronunciï en aquests termes. Jo crec que és gairebé és el seu deure, no? Però estic d'acord també amb el que deia en Rafa. Hi haurà un moment en què ell també s'haurà d'explicar, haurà de justificar, més enllà dels discursos del Comitè Federal del PSOE, el perquè dels seus moviments i el perquè també de per què fa uns mesos feia unes reflexions diametralment oposades sobre l'amnistia i el trànsit que ha fet, el trànsit polític que ha fet. És lògic que a vegades hi ha decisions que s'han de prendre per necessitat, no? Deia allò Pedro Sánchez al Comitè Federal del PSOE que a vegades de la virtut se n'ha de fer aquesta necessitat i executar-la, no? I a mi em sembla que té lògic aquestes reflexions fetes amb les imatges dels aldarulls calents, però que més enllà d'això haurà de compareixer i explicar-se en algun moment sobre el seu canvi d'aliances i el paper que li ha conduït. Ha hagut d'assumir per conduir aquesta majoria parlamentària que persegueix.
Tornem de nou cap a Madrid, Jordi Armenteres. No sé si han marxat part d'aquests manifestants, si han retrocedit. Continua, evidentment, tota la policia al voltant del carrer Ferrat, també.
Sí, però en aquests moments el carrer Ferrat, diríem, està tranquil. Està escortat per banda i banda per policia. Veiem, per una banda, això deuen ser ben bé 400-500 metres més avall, sirenes de la policia. Per tant, tots els violents, diríem, en aquests moments queden molt lluny del cercle de la primera línia policial de fa molta estona. I per l'altra banda, per entendre'ns, on hi havia l'Arnau Mañé fins a un quart d'hora que ha hagut de córrer marxant cap al Templo de Devot, veiem com crema, la tenim també a 300-400 metres. A l'altra banda, o sigui, si en giro 180 graus, hi ha una foguera just al mig del carrer Ferrat. Per precaució, al llarg de la tarda, s'han tret vehicles d'aquest carrer Ferrat. O sigui, no hi ha pràcticament cap vehicle particular i tot el carrer està ocupat per furgonetes de la policia espanyola.
I Arnau, ens deies que ara el problema no era aquí on havies estat tota l'estona, a l'altra banda del carrer Ferrat, sinó que hi havia petits grups que s'estaven dispersant per altres carrers. Sí. La situació continua sent la mateixa o no?
No sé si ho sentiu, però hi ha moltes sirenes ara mateix al nostre voltant. Intentes perseguir a un grup de joves que intenten fer una foguera, cremar alguns arbustos o cremar algun contenidor, fins i tot alguna moto. Ràpidament la policia apareix en aquella zona i el que fan aquests joves, evidentment, és dispersar-se, separar-se i anar cap a un altre carrer. Ara mateix, a la zona de la plaça Espanya, per exemple, sentim diverses sirenes, sentim diversos grups animant, aplaudint, fins i tot dient que s'ha de córrer, i de cop, ara ho sentiu? Silenci, sí. perquè s'escapen i la policia també ha d'anar darrere, suposo, intentant arribar per atrapar-los. Uh-huh. Ara mateix és difícil saber exactament on és els incidents, els aldarulls, per això, perquè tots són carrers, carrerons, no són petits, però n'hi ha molts i també hi ha molts grups d'aquests manifestants violents que estan escampant-se pel seu compte i sense un ordre, com fins ara sí que hi havia. Per tant, aquesta és la situació ara mateix a la zona de Plaça Espanya de Madrid, on diversos grups de manifestants violents estan generant alguns aldarulls amb alguns incendis, fins i tot, d'alguns contenidors.
Clar, també veiem per imatges de la televisió, el que passa és que ja hem perdut una mica exactament on s'estan produint aquestes imatges, perquè, com dèieu, la gent està molt dispersa, que veiem fum. Clar, no podem determinar si aquest fum són gasos lacrimògens que ha tornat a llançar de nou la policia o són petards de nou o bengales que fan els manifestants.
Això, Anna, afegint-li que per aquesta zona és una zona turística on, evidentment, aquesta hora de la nit no és especialment tard, són 3:15 de la nit i passen molts turistes.
hi passen molts madrilenys, hi passen moltes persones que, evidentment, no són violents i que no estan participant en aquestes accions, però tot ho complica, complica la feina de la policia i suposo que facilita aquest caos que busquen els manifestants violents.
Jordi, us heu allunyat força, no? És evident que la gent s'ha dispersat perquè la distància d'entre on ets tu fins on ha anat a parar l'Arnau ha crescut força en aquesta estona, eh?
Sí, exacte, un senzill exercici de Google Maps. L'Arnau diu, hem arribat a Plaça Espanya, doncs en aquests moments jo estic a 1,6 quilòmetres, 22 minuts a peu, de l'Arnau Mañé. Quan hi ha hagut un moment, quan ell anava seguint aquella manifestació, aquella escissió de la manifestació feixista que intentava anar cap al Congrés dels Diputats, ha acabat tornant a Ferrat. Hi ha hagut un moment que estàvem pràcticament, Arnau, 300-400 metres, no més, i en aquests moments ja estem a més d'un quilòmetre i mig de les corredisses que hi ha hagut amb la policia intentant dispersar tota l'ultradreta manifestant-se per entrar a Ferrat.
Rafa, Joan, ja per anar acabant també, perquè veiem que aquesta situació pot ser que sigui una nit llarga a Madrid, amb aquests grups també dispersos pels carrers. Clar, això, tot això, aquests aldarulls estan passant sense que encara no hi hagi un pacte i sense que tampoc no sapiguem quin és l'acord, si és que s'acaba signant entre Junts i el PSOE, no? Rafa?
Ah, perdona, pensava sí. Que li preguntaves al Joan. Sí, no, efectivament. Bueno, però a mi que aquests grups d'extrema dreta, que recordem una cosa, no podem entendre aquests moviments d'extrema dreta global, d'extrema dreta sense entendre l'alça de l'extrema dreta global a nivell internacional. I no es pot entendre. I això és un tema preocupant, i això sí que la policia i el govern s'hauria de preocupar, perquè s'està detectant que hi ha un augment important i sobretot una infiltració només...